5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Però, com sempre dic, no només el Francesc Morgades, perquè jo sol no faria aquest programa. No faria perquè no tindria, si no tingués el Toni Olivella, que em fan els micros i em fan els potenciòmetres i totes aquestes i els auriculars i tot això, evidentment jo no podria arribar a vosaltres. I ell segurament tampoc podria arribar-hi si no tingués de tant en tant l'ajut del Marc Pujol, que dona un cop de mà i que permet que això vagi tirant abans de ser enregistrat. Després, però, també hi ha feina important, perquè hi ha la Goretti Martínez, que llavors ens agafa les meves explicacions més o menys coherents i les passa al format digital i ho penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu anar a buscar el que jo he explicat i, en tot cas, si no és correcte, demanar-me explicacions. Però tot això ho combinem amb la música. La ràdio és mig música, havia dit algun famós comunicador de la ràdio. I ho combinem amb música, i sempre comencem amb una cançó i després cada una de les fetes porta un tema. Avui, com que som al mes de setembre i ara que anem a gravar, doncs sembla que comença a ploure, doncs començarem amb una cançó que parla de setembre i que parla de pluja. És la versió de la Dinah Washington, de la popular i gran tema bastant conegut, September in the Rain. Aquí va.
The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember. That September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. I said that September in the rain.
Nou de setembre del 1828, el dia que a la localitat russa de Yashnaya Polyana neix el gran escriptor Lev Nikolaevich Tolstoi. El Tolstoi era fill d'una gran família noble i molt rica russa, i va néixer a la finca familiar que tenia en aquesta població que dèiem abans, i era el quart fill del comte Nikolai Ilyich Tolstoi i la comtessa Maria Tolstaya, que, bueno, com era d'esperar d'una família com aquesta, doncs va ser educada o educat en els millors mitjans. Va estudiar dret i llengües orientals a la Universitat de Kazan, però el noi no estava per això. Va abandonar els estudis i va tornar cap a casa, encara que, diguem-ne, va començar a exercir de fill pròdig, perquè passava molt de temps, ja fos a Moscou, ja fos a Sant Petersburg, buscant, segons ell, buscant una feina per poder ser un home de profit, o buscant un casament de conveniència per poder ser un home ric sense fotre un pal a l'aigua, com diríem, no? A part d'això, era un noi que estava aficionat, s'havia aficionat al joc, tenia deutes de joc, i per tant la seva vida no era pas una bassa de tranquil·litat. I total, que la cosa va acabar que el seu germà gran, Nikolai, estava a la guerra de Crimea i li va dir, escolta, per què no vens i et poses a l'exèrcit? Ell era tinent d'artilleria i va aconseguir que anés cap al Caucas i que allà, doncs, el comandant suprem de les tropes, el príncep Alexander Bariatinsky, se n'adonés del que tenia i el va fer ingressar a la brigada d'artilleria com a suboficial. Però el noi de seguida es va cansar, tenia, a més, la desgràcia o la sort, no sé, perquè això li va permetre escaquejar-se de ser reumàtic, i va aconseguir un permís per fer una cura d'aigües termals a Piatigorsky, on, bueno, com que allà no passava res, era perdut al mig de les muntanyes, doncs, avorrit, es va començar a dedicar a escriure. Va escriure els seus records en un llibre que es va titular, i que es titula encara Infància, que va publicar a l'any 1852, i després La tala del bosc i Els relats de Sebastopol. Aquesta li va portar bastant èxit perquè descrivia, el que feia era descriure el setge de la ciutat de Sebastopol que hi havia hagut a la guerra de Crimea, i ho feia amb bastant realisme, i això va impactar. I el noi, com que va veure que allò començava a funcionar, doncs va dir, bueno, doncs segueixo escrivint. I va començar a escriure dues obres, Adolescència i Joventut, que bàsicament el que feien era explicar la seva vida, no? Però, deprimit com estava, bueno, va fer aquestes novel·les i tot això, però se'n va tornar a la vida frívola de Sant Petersburg, on es va començar a aficionar amb això d'escriure, ja li donaven algun sentiment, i va arribar a publicar Guerra i Pau, la va començar a escriure el 1865, la va publicar en fascicles durant la seva convalescència, perquè amb una d'aquestes calaverades que feia, doncs havia caigut del cavall, es havia trencat la cama i va haver d'estar, doncs, amb repòs i totes aquestes coses. Quan va acabar el Guerra i Pau, com dic, el 1865, doncs va començar, ja havien passat bastants anys, va començar a escriure Anna Karenina, i mentrestant es anava modificant les seves, diguem-ne, la seva ideologia, i es convertia al moviment anarquista cristià que hi havia en aquell moment, o anarcopacifista, digueu-li com vulgueu, i va començar a establir relació amb gent important d'aquesta tendència político-religiosa, començant pel Mahatma Gandhi, que llavors estava a Sud-àfrica, estava començant a desenvolupar la seva lluita, la resistència no violenta, a la qual, doncs, el Tolstoi s'hi va afegir posant-hi el seu cristianisme. Naturalment, Gandhi no era cristià. També es va començar a relacionar amb gent més important, com George, o igual d'important, vaja, com George Bernard Shaw, com Rainer Maria Rilke, o fins i tot el mateix emperador Nicolás II, el tsar de Rússia. De fet, ell es va dedicar, llavors, a partir d'aquell moment, com que ja havia heretat coses de la família i tenia una vida més o menys estable, es va dedicar a causes perdudes o no tan perdudes. Per exemple, a defensar l'esperanto. Després es va tornar una persona absolutament religiosa i absolutament altruista, però que era crític amb les institucions eclesiàstiques, fins al punt de que els seus escrits van ser condemnats i ell, en persona, va ser excomulgat per l'Església Catòlica. I la tendència més important que tenia, doncs, era que defensava el naturisme. El seu darrer llibre, que es deia Últimes paraules i que va sortir el 1909, predicava que es havia de viure amb la llei de Crist, que es havia d'estimar els demés, que es havia de ser vegetarià i que es havia de treballar la terra amb les pròpies mans. Conscient de totes aquestes contradiccions, doncs, decideix abandonar els luxes i anar-se'n a viure amb els pagesos del seu poble nadiu, d'aquell poble de Yasnaya Poliana, amb ells, no? Bueno, donar llibertat a la seva família, va dir, escolta, feu el que vulgueu, va anar allà, es va instal·lar com a sabater, va començar a practicar, a fer sabates i a reparar sabates, i va fundar una escola pel poble on va feia de professor, editava els llibres, escrivia i editava els llibres de text que estudiaven els alumnes, i va crear una pedagogia basada en el respecte a les mateixes persones i als teus i als seus propers. Tolstoi morirà a la ciutat d'Astapovo d'una pneumònia als 82 anys, després d'haver-se separat de la seva dona, perquè ell va intentar donar totes les seves propietats als pobres, cosa que la dona doncs, va impugnar i d'alguna manera o altra va guanyar. De fet, la policia va haver de restringir l'accés al funeral que se li va fer aquí a Stapovo perquè bueno, un munt de gent volia anar a portar les seves despulles fins a la seva casa a Yashania Poliana i al cementiri d'aquella vila. I al final doncs, ho van aconseguir. Ja veieu, una vida que barrejava, com la seva novel·la, saltava entre la guerra i la pau. I entre la guerra i la pau hem pensat a veure si trobem alguna música i com que la novel·la ha estat portada al cinema diverses vegades, doncs hem buscat la banda sonora interpretada pel Nino, és composada i interpretada pel Nino Rota, la banda sonora de la pel·lícula Guerra i Pau. Aquí la teniu. De setembre del 1889, el dia que el Principat de Mònaco és nomenat rei del país, Albert I. Albert I, que alguns han batejat com el príncep erudit i altres com el príncep navegant, en realitat és una figura emblemàtica de la Belle Époque i de l'inici dels temes mediambientals, que era fill del príncep Carles III de Mònaco i d'Antoinette Gislaine, que era condessa de Mérode. Ella tenia un castell, el Château de Marché, prop de Bèlgica, i el nen va créixer pràcticament en aquest castell, és a dir, bastant lluny del seu original Mònaco. Allà, l'Albert descobriria l'exercici físic i descobriria, sobretot, la natura, mentre estava formant-se intel·lectualment amb tutors com l'abat Charles Thuret i treballava o passava pels col·legis tan prestigiosos com el Col·legi d'Estanisles de París. Quan la mare mora, anirà al seminari menor de la Chapelle Saint-Mesmin entre l'any 1864 i el 1865 i aleshores, com una infanta o un infant natural de la monarquia, inicia la seva formació com oficial de l'Armada Imperial. Ho fa a l'Armada Imperial Francesa, primer a la pròpia França i després destacat a la Marina Reial Espanyola, servint durant 2 anys a Cádiz i a Cuba com alferes i tinent respectivament en els dos llocs, abans de participar en la Guerra Franco-Prussiana del 1870, on rebrà la Legió d'Honor. Gràcies a l'emperatriu Eugènia, la dona de Napoleó III, es casarà amb Lady Mary Victoria Douglas Hamilton, cosina de l'emperador Napoleó III, però aquesta, tan bon punt queda embarassada i veient el poc interès que té ell per ella, diguem-ho així, l'abandona i se n'en torna a casa seva on tindrà el seu fill, el Lluís. El matrimoni serà anul·lat, però faran una excepció perquè així Mònaco continuï tenint un príncep hereu. És a dir, el nen, el Lluís, no perdrà el títol d'hereu de la corona. Durant tot aquest procés que es va produint, Albert I freqüenta ambients acadèmics a París, el Museu Natural Nacional d'Història Natural, la Sorbona, etc. I també comença a interessar per la Marina. El 1865 fa una visita a la fragata Normandia, a Cherbourg, que li desperta una vocació marinera. El 1873 es comprarà una goleta anglesa que es rebatejarà com Hirondelle, Uraneta, i que durant 10 anys li servirà per fer creuers per la Mediterrània i per l'Atlàntic Nord, fent-se un expert navegant i començant a planejar per campanyes científiques, de les quals la primera que fa el 1884 la presenta a París i que fa que comenci a ser reconegut a partir de 1885 com un científic més dintre de la comunitat. I ell va comprant vaixells i va fent una petita flota científica que rematarà el 1911, batejant-la com Hirondelle, una Hirondelle 2, que anirà fent 28 campanyes organitzades d'investigació. Des del 1885 farà un total d'aquestes, com deia, 28 campanyes, aportant dades científiques i impulsant una creació del museu, la creació del Museu Oceanogràfic de Mònaco, iniciat el 1899. Però abans, el 10 de setembre de 1889, com dèiem, l'Albert I puja al tron de Mònaco gràcies o degut a la mort del seu pare i es torna a casar pel civil, el 1889 també, però cap al final de l'any, amb Alice Heine, una duquesa de Richelieu, amb qui, això sí, no tindrà fills. Políticament, l'Albert s'esforçarà per administrar millor l'Estat, passarà a residir a l'Estat, estarà allà, aquí mirarà d'equilibrar la modernitat i la tradició, impulsant-se o implicant-se en moltes causes exteriors com el pacifisme. Ell és un defensor de l'internacionalisme i crea l'Institut Internacional de la Pau de Mònaco per promoure l'arbitratge internacional, tot i que en el seu primer intent fracassa. Clar que l'intent, déu-n'hi-do, intentava convèncer Guillem II d'Alemanya de que no engegués la Primera Guerra Mundial, que ja es veia que estava a punt de caure, i oferint ajuda a França, cosa que, com diem, va absolutament fracassar. Però, com tots els prínceps de Mònaco, Albert I continuava també seguint la tradició de mecenatges artístics, a la Sala Garnier, on es promocionaven els músics avantguardistes com Massenet, i també mecenatges esportius, com la trobada de barques a motor, els Jocs Mundials de la Dona de 1921, el Rally de Mònaco, de Monte Carlo, que va començar, sense oblidar, això sí, els actes a favor del medi ambient. Albert I, doncs, morirà a París l'any 1922, als 73 anys, i el succeirà el seu fill Lluís II, aquell que era fill de la seva primera dona. Com a homenatge, la comunitat internacional li promourà el nom de Lluís, les Illes Príncep de Mònaco, i el Cap Albert de Mònaco a l'Antàrtida, perquè la seva figura es recordés també per la seva activitat científica, sobretot, centrada en el mar. I com que Albert I va ser un home de mar, doncs hem buscat una cançó que parli del mar. I hi ha una cançó francesa, a més, que es posa sempre en totes les ocasions que es té, que és la mer del Charles Trenet. Però nosaltres li volem donar un toc de catalanitat i, per tant, us posarem la versió que d'aquesta cançó va fer l'Orquestra Meravella. Per tant, aquí teniu l'Orquestra Meravella, la mer. Thank you. 11 de setembre de l'any 1869. El dia que neix a la població gironina de l'Escala, la que serà escriptora Caterina Albert, més coneguda per o més coneguda com Víctor Català, que és el pseudònim que, com veurem, en un moment determinat de la seva vida va adoptar. És l'autora de Solitud, de l'any 1905, que és una obra cabdal del modernisme, i pel que fa als seus orígens era filla gran d'uns terratinents benestants. La seva mare, la Dolors Paradís, era poetessa i el seu pare era, a més d'advocat, polític republicà, el Lluís Albert. Lluís Albert, Albert i Paradeda, per ser més exactes. El pare va ser el líder del fallit foc de la Bisbal, que va intentar rebotar-se contra el govern espanyol, i fruit d'això hagué de resignar-se a agafar el camí de l'exili cap a França. Però poc temps després va tornar, arribant a ser l'alcalde de l'Escala i, a més, diputat provincial durant diverses legislatures. Mentrestant, la Caterina, que era la germana gran, doncs anava creixent amb tres germans més petits, el Francesc, el Martí i l'Amèlia. I, com que era la germana gran i era la més responsable de totes, la família va llogar una casa, un pis, vaja, a Barcelona, i ella anava fent vida entre Barcelona i l'Escala, tot formant-se de forma autodidacta, això també s'ha de dir. Influïda per l'àvia materna i per la mare, va anar, això sí, un any a l'Escola del Poble i un altre any interna a un col·legi de monges de Girona, on va aprendre francès i piano, però d'on va sortir esperitada. Sempre de petita ja va començar a tenir vocació artística, va fer els seus primers passos en pintura i escultura gràcies a la influència del seu avi patern i del pintor sevillà Félix Antonio Alarcón, que la van portar pel camí de la pintura a l'oli. Amb aquesta qualitat va participar l'any 1896 a la tercera edició de l'Exposició de Belles Arts de Barcelona, on va conèixer el també empordanès Ramon Pichot, i ella es va traslladar a viure a una finca de la família, continuant, això sí, rebent classes, ara de flauta, música, bàsicament de flauta amb en Rossend Mercader i de piano amb en Salvador Mundi, dos professors bastant prestigiosos de l'època. El 1899 la família, doncs, finalment decideix traslladar-se a Barcelona, lloguen un pis on passaran l'hivern, i ella es podrà formar culturalment i rebrà classes, més classes encara, ara d'escultura, amb en Josep Carcassó, un amic de la família, que a més l'introduirà en el món de la cultura barcelonina, relacionant-la amb Joan Maragall, per exemple, Narcís Oller, Francesc Mateu i tota aquesta gent de la high society cultural d'aquella època. Llavors ella decideix iniciar una carrera literària col·laborant amb l'Almanac de l'Esquella de la Torratxa, on escrivia durant uns anys, entre el 1897 i el 1900, poemes d'amor, amb un pseudònim, això sí, amb un pseudònim, Virgili de l'Axeat, mentre ella, doncs, al ser de bona família, es podia permetre el luxe de viatjar per Europa, conèixer diferents realitats i decidir què volia fer en el futur. I ella va decidir centrar-se en l'escriptura i arraconar les creacions plàstiques, no abandonar-les, però arraconar-les a l'àmbit privat. El 1898 guanyarà els Jocs Florals d'Olot amb dos peces, el llibre nou és una, i l'altra, que va ser la important per ella, la Infanticida, una obra de teatre que, bueno, trencador, explicava l'assassinat d'un nen, bueno, una sèrie de coses, i que fou molt criticada per la gent, i va ser el moment en què va dir, bueno, doncs jo, perquè no em senyalin pel carrer, a partir d'ara faré les novel·les, o els llibres, o els escrits que faci, amb pseudònim, i es va posar com a pseudònim Víctor Català. En realitat, Víctor Català i Montseny, però ràpidament els editors van dir, home, així no és massa llarg, i van canviar-ho. I aleshores ella va optar, des d'aquell moment, per escriure amb pseudònim, i així poder explicar les coses com sense haver de patir les crítiques que va patir per la Infanticida. Amb el suport, novament, del matrimoni Carcassó, va editar el seu primer llibre, El cant dels mesos, a l'any 1901, a l'editorial L'Avenç, i il·lustrat per ella mateixa. Però el seu amic, l'escriptor també, Joaquim Folch i Torres, li va dir, escolta, dedica't a escriure, abandona les altres arts, perquè músic de molts instruments al final desafina. I la va portar a col·laborar a la revista modernista Joventut, fent-se coneguda a principis del segle XX, als anys 1900. 1902, 1903. El 1904 va publicar la seva màxima obra, Solitud, i primer la va publicar com a fulletó de la revista Joventut, i quan van estar passats a impremta tots els fulletons, doncs, tots els capítols, va dir, doncs fem el llibre, que es va sortir a la llum el 1905, obtenint un èxit esplendorós. El 1923 comença a publicar una col·lecció, la novel·la d'ara, amb narracions curtes, i el 1926 farà la seva segona i última novel·la, un film, junt amb les narracions. Per què? Amb unes narracions, la mare balena, infantils i tal. I per què diem? Doncs perquè naturalment arriba la guerra. Abans, a guerra civil. Abans ella ha consolidat la relació amb l'Acadèmia de Llengua Catalana, guanyant un accèssit a l'Englantina d'Or dels Jocs Florals de Barcelona, amb l'obra Cavalls del Port. Però la Guerra Civil l'obliga a entrar en un silenci literari que trencarà l'any 1944 amb unes narracions en castellà, Retablo, i dos anys més tard, enfrontant-se en el sistema, amb una prosa literària en català anomenada Mosaic, que és la primera obra en català que es publica, la publica l'editorial Dalmau, que es publica després de la guerra. A partir d'aquell moment iniciarà la revisió de les seves obres complertes fins que mori el seu poble nadiu el 27 de gener de 1966 i fou enterrada al cementiri vell de l'Escala. Caterina Albert i Paradís, més coneguda com Víctor Català. I ja que hem sortit d'una Caterina, anem a una Caterina, la que canta Perry Como, amb el crooner nord-americà, la que es va fer bastant famosa. Bueno, en qualsevol cas, us deixo amb Perry Como i la seva Caterina.
Caterina. Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh.
When we kiss, pretty miss, pretty miss, I'm in ecstasy.
Si, 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 si.
Caterina. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me?
Are you thinking of me?
Caterina. Ha, ha, ha.
Ha, ha, ha.
Just how long is the list of the lips you kiss?
Ah!
Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do,
Caterina,
Caterina. Oh, oh,
oh.
When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy.
Si, 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 si,
Caterina. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me?
Are you thinking of me?
Caterina. Ha, ha, ha.
Ha, ha, ha.
Just how long is the list of the lips you kiss?
Oh,
oh, oh. Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. It's true.
Say it's true.
Say you do.
Say you do.
Caterina.
Caterina.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Dotze de setembre de l'any 1846. El dia que neix a la localitat penedesenca de les Cabanyes el que serà escriptor i eclesiàstic català Josep Torres i Bages. Josep Torres i Bages farà els seus estudis primers a Vilafranca, d'on el 1859, amb 13 anys, marxarà a Barcelona, on obtindrà el grau de batxiller en arts en el treball Dios i l'alma humana. Continuarà els seus estudis estudiant dret a la Universitat de Barcelona sota la direcció del també vilafranquí Manel Milà i Fontanals i rebent lliçons de diversos professors de prestigi, de filosofia, per exemple, amb en Llorenç i Barba, de grec amb Bergnes de les Cases i de retòrica amb Coll i Vehí. Però la seva família més aviat conservadora farà que, o obligarà a que el 1868, quan es produeixi l'anomenada Revolució de Setembre, la família hagi d'agafar les cames i se n'hagi d'anar cap a França. Tornarà a Barcelona l'any següent i això permetrà, amb el Josep, llicenciar-se i doctorar-se en dret civil i canònic amb una altra tesis, El matrimonio cristiano. Ja es veu que el noi anava per la cosa cristiana, per Dios i l'alma humana, el matrimonio cristiano i tot això, i efectivament, el 1869, en Josep Torres i Bages ingressa al Seminari Conciliar de Barcelona i l'any següent passa al Seminari de Vic, on treballarà la filosofia de Sant Tomàs d'Aquino sota la direcció d'Andreu Duran. El 1873, però, haurà de tornar a fugir de Catalunya, ara s'anirà cap a Conflent durant els avalots de la Primera República. I aprofitant que ja havia sortit d'Espanya, doncs amb el seu amic canonge també, Jaume Collell, faran un viatge cap a Roma, on seran rebuts pel papa Pius IX. El 1876, al final, el Josep Torres i Bages serà llicenciat en teologia pel Seminari Conciliar de València i l'any següent serà l'any de la seva ordenació, primer com a diaca a Vic i després com a sacerdot a Girona. El seu primer destí serà Barcelona, on farà una intensa tasca i tant intel·lectual com pastoral. Serà confessor del Seminari de Barcelona, confessor de les monges de Vall d'Onzella, conciliari del Cercle Artístic de Sant Lluc i conciliari també de la Unió Catalanista. I, a més, començarà a ficar-se, diguem-ho així, en política, perquè serà un dels fundadors de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que començarà a construir una ideologia catalanista amb arrels, com diem, cristianes, de les quals ell serà un gran exponent, per no dir el màxim exponent. De fet, el 1882 serà triat president de la comissió que redactarà les bases de Manresa i entrarà com a membre numerari a la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i després, doncs, a les Bones Lletres de Barcelona i anirà publicant moltíssims llibres i opuscles en català, animant a altres clerges a fer-ho també, no? Llibres que no només es destinen a Catalunya, perquè, per exemple, publicarà el 1888 El clero en la vida social moderna en castellà, i serà difós per tot Espanya i amb reconegut, no? I es convertirà en el capdavanter del moviment de la nova realitat política i social catalana, que el 1892 publica el que serà la Bíblia del catalanisme moderat i cristià, la tradició catalana, d'on sortirà aquella frase «Catalunya serà cristiana o no serà», que està gravada a la façana del monestir de Montserrat. Això hi ha un vessant polític perquè el 8 d'octubre de 1899 i a instàncies de Manel Duran i Bas, ministre de Gràcia i Justícia en aquell moment, el Josep Torres i Bages serà consagrat bisbe de Vic en la vacant que ha deixat lliure el trasllat de Josep Morgades i Gili al bisbat de Barcelona. Una cosa que portava la intenció amagada i ho aconsegueix, no? Per primera vegada, totes les seus episcopals catalanes tenen al seu davant un català, una persona que és fidel a l'esperit del país. De fet, la prova de que Torres i Bages és d'aquests és que quan el 1906 li ofereixen pujar de graó i anar a l'arcabisbat de Burgos, de tota una província, no és el de Vic, és el de Burgos, ell diu que no, que renuncia a plantejar-se perquè ell vol mantenir-se fidel a la seva terra. De fet, el 1908 començarà una política d'inauguracions, inaugurarà la Sagrada Família de Castellbell i el Vilar, de l'arquitecte Alexandre Soler i Marc, i anirà ampliant les seves, diguem-ne, intervencions sobre el territori fins al 7 de febrer de 1916, quan en Josep Torres i Bages morirà a la ciutat de Vic. El 1931 se li incoarà la causa de beatificació, però la Guerra Civil i tot això ho aturarà, i a partir de 1963 es fa... Però ara la cosa encara està... S'està continuant la beatificació, però estem a l'espera d'un miracle que no acaba d'arribar, i per tant, de moment, Josep Torres i Bages no és sant. El que sí que va ser, com diem, és arquebisbe, i, bueno, bisbe també, i per això hem buscat una cançó de, que parlés d'algun bisbe i tal, i hem trobat una, jo he trobat una perla, perquè haig de reconèixer que no la coneixia, que és la versió castellana del canonge de la Seu, fet pels homes de la Trinca, pels Tres Trincos, i que porta per títol El Obispo de Aquisgrán, naturalment cantada en castellà. Bé, una mica d'humor sempre va bé, per tant, aquí teniu la Trinca, El Obispo de Aquisgrán.
El Obispo de Aquisgrán, verán, tiene una prima, la persigue el sacristán, verán, porque quisiera tumbarla sobre el diván, pues tiene prisa, qué plan, el sacristán. Que truan, que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Que truan, que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán.
Ha inventado el sacristán una artimaña.
Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán.
Se disfraza de mujer pobre y preñada.
Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Y acude presto al zaguán del obispado. Qué plan de Aquisgrán.
El obispo de Aquisgrán le abre la puerta. ¿Qué queréis, buena mujer, en plena noche?
Cobijo aquí me darán, según me ha dicho, qué plan el sacristán. Qué plan.
Parturienta parecéis, buena comadre.
Parturienta parecéis, buena comadre.
Con mi prima dormiréis, y si hay noticias.
Con mi prima dormiréis, con ella os arreglaréis. Entre mujeres, sabéis, os entendéis.
Se desnuda el sacristán junto a la prima. La muchacha que lo ve se conmociona.
Dios mío, si es un varón, con lo que cuelga, perdón, no hay confusión. El obispo de Aquisgrán oye los gritos que ha parido la mujer, bien se imagina. Me alegro si es un varón, mas no me muevo, chitón, de mi colchón.
Se hace amigo el sacristán de la primita. Y muy pronto la preñez se le contagia.
Aquella primavera de aquel obispo, qué plan de Aquisgrán. Aleluya, 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 aleluya.
De setembre de l'any 1592, el dia que el castell de Saint-Michel de Montaigne mora l'escriptor i filòsof francès Michel de Montaigne. En realitat, Michel Eiquem de Montaigne. Filòsof, escritor, humanista, fins i tot creador d'un gènere literari que ara té bastant predicament, que és això de l'assaig. Els assajos sobre aquest tema o sobre aquell altre, de fet, els va inventar aquest senyor que va viure al llarg del segle XVI a França. Bé, ell per via materna, però, tenia parentela a Espanya, a concret Aragó. Els seus avantpassats per via materna, com dic, eren judeus, jueus convertits de l'Aragó, de la família López de Villanueva, que havia estat empaitada per l'Inquisició, i alguns dels seus membres, com el Raimundo López, cremats a la foguera. Però això ho compensava, per part paterna, doncs els Eiquem, que era una família de bona posició social i econòmica a França, a la terra de la zona de Bordeus, que va fer que el noi pogués estudiar al prestigiós Col·legi de Guyenne de Bordeus, i que, a revés del seu pare, alcalde, que havia arribat a ser alcalde o era alcalde de Bordeus, doncs una formació liberal i humanista, però una mica peculiar. D'entrada, el noi, des de que va néixer i va deixar de xumar de la seva mare, doncs va anar a viure amb uns pagesos d'un poblet que tenia, que estava dintre de les propietats del pare Eiquem, no? del cap de família. I quan ja tenia una certa edat, ja havia conegut, doncs, el que és la pobresa i tot això, va tornar al castell, i allà, doncs, el van passar a l'altre extrem, fins al punt de que s'expliquen que cada dia el despertava, doncs, un petit concert de càmera, un petit grup de càmera que li tocava música, i que li van posar un tutor alemany que li parlava només en llatí, i ell tenia prohibit parlar en francès. El nen no podia parlar en francès. Només quan ja va dominar el llatí i va dominar el grec també, les dues llengües clàssiques, el seu pare va autoritzar a que pogués, doncs, parlar i aprendre en francès. A partir d'aquest moment va poder anar a l'escola de Bordeus, on va completar, potser com a conseqüència d'aquesta formació que tenia, va completar en 7 anys el que els altres nens feien en 12 anys, arribant a graduar-se en dret a la universitat, i que la seva família, doncs, li busqués un càrrec de magistrat a la ciutat de Bordeus. Allà va conèixer el que seria el seu gran amic, Etienne de la Boétie, que va morir uns anys més tard, deixant-lo absolutament desconsolat i fent-ne una persona, doncs, esquerpa i poc sociable, que es dedicà durant 12 anys, fins a l'any 1566, a fer d'abogat als tribunals d'aquella zona, mentre, com a admirador de Lucreci, Virgili, Sèneca, Sòcrates, Plutarc i tota aquesta gent, doncs, escrivia, començava a fer els seus primers estudis, que va començar a publicar o a editar o a escriure, digueu-li com vulgueu, sota el nom d'assajos. Els va començar a fer als 38 anys, i quan portava un parell d'anys va decidir deixar-ho tot, retirar-se al seu castell, ja havia heredat totes les propietats, i allà, doncs, anar escrivint, no? Criticant l'època, influint en la literatura i creant, com dèiem al començament, aquest gènere que es coneix avui en dia com assaig. Arriben les guerres de religió. Ell és catòlic, però té germans protestants, i per tant està al mig, intenta contemporanitzar amb els dos bàndols enfrontats, i de fet aconsegueix ser respectat gràcies als seus escrits, tant pel rei catòlic o l'aspirant a rei catòlic Enric III, com l'aspirant a rei protestant Enric IV sobre la zona. Té, però, problemes de salut. El 1578 comença a tenir els seus primers atacs de pedra, allò que en deien abans, els càlculs renals, que ja havia tingut el seu pare, i això el porta, com que és de bona família, a poder visitar balnearis europeus i anar fent cures, i això li permet també conèixer les diferents realitats i volcar-les sobre els seus assajos, el resultat d'aquests viatges per França, Alemanya, Àustria, Suïssa, Itàlia, etc., amb aquesta espècie de diari que primer comença a fer. Els presentarà als reis, a l'Enric III, que li agraden molt, després va a Alemanya a presentar-lo amb els altres, i al final passa per Roma, ho presenta amb el papa, i bueno, i va fent. I allà, quan està a Roma, el seu pare li envia un missatger que diu que, escolta'm, has estat triat alcalde de Bordeus, jo, sota la meva influència, has de venir cap aquí. Ell, obedient com és, agafarà les cames, anirà cap a Bordeus i farà d'alcalde de la ciutat Estat durant 4 anys, fins que les guerres de religió entre catòlics i protestants, que ell intenta suavitzar i suavitzar, se suma una epidèmia de peste negra de l'any 1586 i el porta a prendre la decisió de dir, escolta, aquí terra deixo el gec, jo me n'entorno cap al meu castell a escriure. Quan el rei Enric IV, que ja s'ha aconseguit ser coronat rei, se n'assabenta l'any 1587, com que són amics des d'aquella època en què ell els explicava, els ensenyava els seus escrits i tal, el convida a la cort perquè vol que tingui un paper, però ell diu que no, i al final renuncia a tot això, mentre es coneix a la seva gran admiradora, Marie Lemars de Gournay, que serà l'encarregada, ell l'anomenarà filla electiva, no filla biològica, sinó filla electiva, serà l'encarregada de l'edició pòstuma dels seus assajos. Ell treballarà fins al dia de la seva mort, el 13 de setembre de 1592, com dèiem, en el seu castell, revisant i ampliant els seus assajos, que publicarà la seva filla, aquesta electiva, sota el títol de Què és el que sé i què és el que no sé, amb una medalla que porta una balança de plats que representa l'equilibri que tota la seva vida Michel Eiquem de Montaigne, Michel de Montaigne, va buscar. I com que el seu gran amic va ser Étienne de la Boétie i el gran també cantant francès Georges Brassens era un amant d'aquesta literatura i en concret de la gent de la Boétie i el cita amb algunes de les seves cançons, hem buscat aquí la cançó Les Copains d'abord amb el grup Pomplemousse perquè ens recordi aquesta vinculació de França i de Georges Brassens també amb l'Étienne de la Boétie i indirectament amb Michel de Montaigne. Ens acomiadem de qui us hem estat aquí donant la tabarra, en Francesc Morgades, i qui ha estat fent possible que el Francesc Morgades donés la tabarra, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, fins a la setmana vinent. A reveure, 5 a la setmana.
Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeux. Au jeteur de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco des ports, des copains d'abord. Sur un grand mare des canards et s'appelait
les copains d'abord, les copains d'abord, oui. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Très vite.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.